Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 21 de gener de 2025. Des de Canal 20, Ràdio L'Èrdola, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, us acompanyem fent magazín, fent ràdio, explicant què passa a l'Alt i al Baix Penedès a partir d'ara i fins les 12. I en nom de tots, des de la capital de l'Alt Penedès, us saludem, Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical. També comptarem més tard amb l'Àlex Santamaria i qui us parla, la Sílvia Delgado. I som molts més, clar, entre convidats i col·laboradors que avui ens ajudaran a fer ràdio, fer Penedès en xarxa. D'aquí uns instants, darrere del sumari, obre el foc el nostre home del temps, el Marc Paredes. I tot seguit, talent i més, de la mà de la Montse Balada, coneixerem dones d'avui i del passat, dones que inspiren, dones de lideratge femení. A 9:15, primera de les tres cites amb l'actualitat de les nostres dues comarques, el flash informatiu. I a 9:45, roda política. Avui hem convidat alcaldes i regidors penedesencs a compartir els projectes, les inversions més destacades d'aquest 2025. Fèiem l'última roda política abans de vacances i la dedicàvem als pressupostos que s'estaven aprovant als diferents plens municipals. I avui, amb aquests pressupostos aprovats o prorrogats, entomem els reptes d'aquest any, els projectes més destacats. I diran la seva la Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, el Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, i la Judit Vidal, tinent d'alcaldessa de la Bisbal del Penedès. Començarem conversant amb cadascun d'ells a partir de 9:15 i fins a les 10. A les 10 farem la pausa per la publicitat i el butlletí de notícies i a les 10:06 seguim convidant-los a fer tertúlia tots tres. A 10:45, acabant la roda política, de nou 5 minuts per l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. I avui dedicarem una estoneta de 11:15 a les 11 a la gastronomia i als vins i escumosos de casa amb el Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, i el David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol. Amb moltes ganes de gaudir d'aquesta retrobada que sempre ens fa salivera. Els dimarts us proposem jugar i aprendre català tot al mateix temps a la secció El Català al Carrer, que arriba puntualment a les 11:06 de la mà de la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. El concurs, aprenem, juguem, ens divertim, i a més hi ha l'opció, entre tots els que truqueu, de guanyar un llibre. Avui un llibre de 20 dibuixos per nens i nenes de 7 i 8 anys. A 11:45, última cita amb l'actualitat. Escoltem atentament què passa, com acaba aquest matí de dimarts a casa i entomem la recta final. Darrere d'aquest últim flash, a 11:45, és temps de pantalles, d'explicar què s'hi cou a la tele convencional, fitxatges, novetats, programes que cauen, que canvien de dia, de cadena, d'emissió, i fer un cop d'ull a les novetats seriòfiles. I acabem amb una història, a vegades és divertida, d'altres friki, d'altres molt i molt realista. De fet, plegats hem d'endevinar si és certa o és falsa. Són les fake news que tancaran aquest dimarts 21 de gener.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Venim d'una setmana molt freda, la setmana dels barbuts, que ha fet honor a la tradició. I com serà aquesta? Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arrenquem el dimarts i ho fem amb un fred relatiu perquè les temperatures no són gaire baixes ara a aquesta hora, sinó que en molts casos ens situem al voltant d'aquests 5-6 graus de temperatura, per tant, sensació de fred que, si la comparem amb els dies enrere, sobretot respecte a la setmana passada, doncs no té comparació. Però sí que tindrem un panorama força tapat. Aquest dimarts, durant tot el dia, tindrem aquests núvols que accentuaran la sensació de fredor, sobretot durant les hores centrals del dia, malgrat que les temperatures no baixin tant, i és que quan tenim núvols, doncs el termòmetre costa més que tiri cap avall. I tot això en una setmana en què sí que serà força irregular, perquè tindrem un cel variable, no ens arribaran les precipitacions, però sí que estarem pendents de l'arribada de diferents fronts atlàntics desgastats que ens portaran aquest cel força més tapat i, com a molt, a 4 gotes. Però, en principi, el cel tapat i la nuvolositat seran els protagonistes. Haurem d'esperar ja de cara a divendres, fins i tot el cap de setmana, per tenir més ullades de sol, però, en principi, temperatures que tendiran a pujar clarament cap amunt, sobretot de cara a dimecres, dijous i divendres, temperatures que seran ja força més altes del que tocaria, mínimes que en molts casos doncs quedaran per sobre d'aquests 8 o 9 graus, per tant, sensació de fred gens acusada, i pendents de l'arribada d'alguna línia frontal potser més activa de cara a inicis de la setmana vinent, però tot això encara és especular, és fer volar coloms, i en principi de moment ens quedem amb aquest cel tapat i temperatures que de forma lenta i progressiva de cara als propers dies tendiran a pujar de forma considerable. Això és tot, bona setmana.
Gràcies, Marc, igualment.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Sempre que ens visita la Montse Balada de l'Associació Empresarial Talent Femení, ens porta dones amb lideratge, dones inspiradores, de les quals aprenem tant d'avui com del passat, a Talent i Més. Montse Balada, bon dia, bon any.
Molt bon dia i molt bon any.
Com ha començat aquest 2025 a Talent Femení? Molts projectes?
Moltíssims. Tenim una agenda nova, tenim una junta doncs amb molta potència, i de seguida ens vam posar a treballar i ja tenim el primer taller preparat, que jo crec que serà un èxit, perquè, bueno, jo sempre dic, crec que no, serà un èxit.
S'ha de ser positiva.
Exacte, i convençuda. A més, és un taller que està obert gratuïtament a totes les sòcies i a convidades de les sòcies. Això ho deixo aquí, per si alguna de vosaltres teniu ganes de venir, només teniu que contactar amb una de nosaltres i podeu participar. Què trobarem amb aquest taller? Doncs ens ensenyaran, ara mateix m'he quedat aquí trabada, perquè no et passi això. Tècniques per parlar en públic.
Ah, mira que bé.
Exacte.
El subconscient t'ha traït.
Exacte. I això vindrà de la mà d'una coach professional, que és la Foncal de Cots, i serà el 20 de febrer a Sant Pere de Ribes. Allà us esperem. Serà molt interessant i segurament que ens ajudarà molt, molt, moltíssim.
És una matinal o de tarda?
És de tarda, mira. És a les 7. Però estic buscant que m'acaben passar, a les 7 del vespre.
Fantàstic, doncs si en teniu ganes, el que deia la Montse, demaneu-li a qualsevol sòcia de talent femení.
Exacte, i ja sabeu que podeu trucar, podeu entrar a la web, allà hi ha telèfons de contacte, truqueu a qualsevol telèfon i llavors allà us ajudarem en tot el que, en totes les respostes que necessiteu.
Doncs presenta'ns la convidada d'avui que ens acompanya via telefònica.
Doncs avui tenim una dona que orgullosament és empoderada i empodera les dones. Això no és fàcil. Això no és fàcil. De seguida que coneixes a la Olga Jiménez i Montaner, saps que això funciona així. Ella és experta en vendes i lideratge a l'empresa nacional Mary Kay, que és una empresa de cosmètics número 1.
Mundial, no?
Exacte. I conèixer-la a ella és conèixer el que estàs decidida a ser a la vida, perquè encomana aquesta força, encomana aquest espírit, encomana el no tenir por, encomana doncs, lideratge femení. Ella fa més de 20 anys que lidera milers de dones arreu del món i ha estat ponent a Brasil, als Estats Units i arreu d'Europa. Així és que jo no estaria més aquí, sinó que crec que la tenim a ella, veritat?
I tant. Olga Jiménez, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i un plaer ser aquí.
Em sembla que parlàvem amb l'Olga fa temps, eh? Potser quan vas treure el llibre La jefa eres tu, que li ha anat molt i molt bé.
Sí, no em puc queixar. El llibre va aparèixer a Business Insider com un dels millors llibres de lideratge femení, amb llibres de la categoria de la Melinda Gates, i va estar número 1 en repetides ocasions i estic molt contenta d'haver pogut compartir aquesta experiència de tants anys amb totes les dones i homes que la volguessin escoltar.
Olga, explica'ns així resumidament, perquè com deia la Montse, són 20 anys liderant dones arreu del món, però com comences venent maquillatge i aconsellant les dones sobre la seva pell amb Mary Kay i arribes aquí sent mentora mundial amb aquest llibre que ho ha petat?
Doncs mira, la meva història és curiosa. Com, jo crec que com la de moltes dones que aconseguim doncs, arribar a llocs importants del lideratge, moltes vegades apareix com a fruit d'una crisi. I és que a l'edat de 22 anys jo tenia una vida completament diferent. Estava acabant la carrera de guitarra clàssica al Conservatori del Liceu, que la vaig acabar. Per tant, jo vinc del món artístic,
sí.
Doncs com la Montse, que és una artista, una escriptora, i això jo crec que es porta a les venes i sempre ens acompanya. I en aquell moment, doncs, d'un dia per l'altre, mor el meu pare, que era per mi un gran referent, un gran amic, un gran mentor, i la meva família doncs, es queda en una situació emocional molt delicada, però també econòmica complicada, perquè ell era, portava tres petites empreses, però bé, en aquell moment doncs, la situació no era massa bona no?, per nosaltres a nivell econòmic degut a la seva pèrdua. I aquí és quan jo em poso a buscar opcions de guanyar diners extres. Jo en aquell moment ja treballava com a professora d'una escola de música, també cantava en una orquestra, cantava en un duet, és a dir, que feia moltes coses des de molt joveneta, però necessitava uns diners extres. I el món de la bellesa i del maquillatge i de la dona sempre m'havia agradat. Així que em parlen d'una persona que estava buscant gent pel seu equip, jo la vaig trucar, vam estar conversant i vaig decidir començar a donar classes de cura de la pell i maquillatge, a oferir aquest producte tan bo que és realment espectacular. A mi el món de la venda mai m'havia agradat, sempre ho havia vist com una cosa que portava de vegades a intentar convèncer algú, i això no acabava de vibrar amb mi, que era artista, però el producte era tan bo i vaig veure un sistema tan bonic, no? El fet de poder ensenyar a les persones a cuidar-se, a empoderar-les, a donar-los confiança a través de la seva imatge, que reflectís el que de veritat era en el seu interior, que em vaig decidir a començar com un extra i al final es va acabar convertint en la meva professió.
Sí, sí. Explicat així.
Sí, sí, sí. Ens hem quedat les dues, eh?
De pasta moniato.
Ah, exacte. A més perquè jo tinc l'honor i el gust de conèixer i d'haver estat a les teves mans i ara mateix m'estava fent un repàs de quan he estat a les seves mans. I és veritat, no només t'empodera per dins, t'empodera per fora, que això està molt bé. I a més, el look, quan tu ajudes a una dona a curar-se la pell, a tenir cura de la pell, també l'estàs empoderant alhora. O sigui, té aquest tacte, no ho sé com dir-ho, aquest do.
Sí.
Aquest do.
Moltes gràcies, Montse. La veritat és que sempre ha estat un plaer atendre't a tu. Això ja són paraules majors. La veritat és que quan una persona es posa davant del mirall, es toca, es dedica una estona a si mateixa, l'ajudes a veure les seves parts bones, perquè sempre tenim tendència a fixar-nos en el que no ens agrada. I el que fem a les classes és posar l'atenció en el que sí que ens agrada. Moltes dones tenen conceptes totalment erronis. Ai, és que tinc els, no sé, els ulls massa junts. I tu li dius, no, mira, anem a mirar-los i en realitat no els tens junts. No és una cosa que tu t'han convençut de que tu els hi tenies o tu t'has convençut, el que sigui, no? Qualsevol tonteria d'aquestes, que moltes vegades nosaltres agafem, com dic jo, el làtigo, no? I comencem a ficar-nos a nosaltres mateixes i som molt dures amb nosaltres mateixes. I moltes vegades això no té tant a veure amb una imatge externa, sinó amb la nostra pròpia imatge interna. Les dones no estem gaire acostumades a fer-nos mirar. Sembla que ens haguem de disminuir, que no podem cridar l'atenció, perquè si cridem l'atenció sembla que ofenem, no? I jo sempre dic, no, si les coses boniques estan per admirar-les. Si quan nosaltres ens obrim al món també som un exemple perquè altres dones s'alliberin i mostrin no només que són precioses per fora, sinó sobretot tots els dons interns que tenen i puguem compartir-los i, per tant, fer-los més grans entre totes, no?
I, a banda, Olga, també empoderes aquestes dones donant-los una opció de tenir un negoci i de créixer i tenir llibertat financera. És un dos per un.
Sí, cert. Aquesta és la part que a mi més m'agrada, perquè realment a mi em va canviar molt la vida i he pogut tenir aquesta llibertat que em permet viatjar, que em permet fer moltes coses que m'agraden, que em permet escriure. I, per tant, el fet de poder-ho donar a altres persones d'una manera totalment independent, perquè sempre diem que aquest negoci no et domina tu, tu domines el negoci, i tu decideixes quantes hores vols dedicar-hi, de quina manera tu el vols fer, amb qui tu vols treballar, i, evidentment, també tot això et porta a un aprenentatge i a superar les teves pròpies pors, perquè igual que jo les vaig tenir quan vaig començar, la gran majoria de dones també les tenen. Seré capaç, ho podré fer, serveixo per això. Llavors, elles cada vegada més van descobrint aquest gegant amagat i ocult al seu interior. I això de rebuscar el seu cor i veure com en són de grans i que elles en vagin sent conscient cada vegada més, això és absolutament apassionant. És la millor part de la meva feina.
Quantes dones lideres actualment?
Doncs mira, actualment unes 2.000, aproximadament.
Mare meva!
Déu-n'hi-do!
Sí.
I molt orgullosa de totes elles.
I, Olga, també volíem comentar una altra faceta teva. Ara deies que gràcies a aquesta feina pots viatjar. Uh-huh. I hem tafanejat una mica el teu Instagram, Olga Jiménez Travel, sí, on dones consells de viatge, recomanes llocs especials, viatjar amb estil...
Uh-huh.
Explica'ns una mica aquesta faceta.
Sí, i tant. Doncs mira, a mi sempre m'ha agradat molt viatjar. Jo quan tenia 14 anys vaig fer un intercanvi en França, allò que es fa als instituts, no? I vaig posar un peu a París i me'n vaig adonar que això era la meva passió. Això de trepitjar ciutats noves, no? I de viatjar pel món. I per tant, jo crec que també una de les coses que va fer que jo em decantés per fer Mary Kay a temps complet va ser precisament la flexibilitat per poder viatjar. Vaig estar viatjant durant molt temps, com fem tots, no? La majoria, doncs un, dos cops a l'any, fins que va arribar la pandèmia i no podíem viatjar. I llavors jo en aquell moment vaig pensar, mira, saps què? Miraré d'organitzar la meva vida de manera que... jo tinc 45 anys, eh? Doncs la meva idea en aquell moment era als 50 començaré a viatjar cada mes. Però llavors vaig començar a reflexionar i vaig pensar, i per què als 50? Per què no ho puc fer abans, no? Llavors, quan es va acabar la pandèmia i ja ens van obrir les portes, vaig decidir de viatjar cada mes. Perquè la meva feina m'ho permet, el meu marit és traductor i també es pot emportar la feina, i tots dos hem creat una vida que poguéssim tenir certa flexibilitat, no? Perquè molta gent em diu, però com ho fas? Com ho fas? Doncs ho fem així. Nosaltres seguim treballant, de fet, compartim, evidentment, la part del viatge a Instagram, però després, doncs, més o menys podríem dir que estem una mitja jornada treballant i l'altra mitja jornada disfrutant d'allà on estem. I això, i d'aquesta manera ens podem organitzar. És veritat que viatjar cada mes és cansat, o sigui, tot cansa, i finalment vam decidir viatjar més, si més no. De vegades sí que viatgem cada mes, però és fantàstic perquè l'altre dia llegia, no?, doncs que moltes vegades els pensaments extrems es curen llegint i, per exemple, el racisme es cura viatjant. Llavors, el fet de viatjar t'obre moltíssim la ment, fa que entenguis que totes les persones, és veritat, que som iguals, que tots tenim determinats reptes a la nostra vida, el fet de conèixer altres cultures, de conversar, d'afrontar reptes que et pots trobar quan viatges, aventures, no?, que ens hem trobat moltes vegades també, crec que és molt enriquidor. I llavors, jo ja feia anys que les persones em demanaven consells sobre on anar, com anar-hi, quins plans amagats puc trobar, i la veritat és que ho vaig començar a fer per hobby, però sí que és cert que d'ençà de l'estiu vaig professionalitzar-ho una mica, em vaig formar amb uns influencers fantàstics que viuen a Bali, I vaig començar a professionalitzar aquest Instagram i ja he començat a fer alguna col·laboració pagada, a poder ajudar altres persones també. De vegades simplement ajudo pel gust d'ajudar. El fet de poder estar a Instagram et dona la possibilitat que hi hagi altra gent que conegui doncs allà on tu has anat. I d'aquesta manera jo també puc fer una mica com la Montse i com tu, doncs donar veu a dones emprenedores que també fan coses fantàstiques arreu del món.
Doncs ens has ajudat molt amb aquesta conversa. Ha estat un plaer escoltar-te i aprendre. Tafanegeu els seus Instagrams, Olga Jiménez Travel, Olga Jiménez Beauty. Olga Jiménez, moltíssimes gràcies. Sort.
El plaer ha estat meu. Moltíssimes gràcies. Que tingueu un gran dia.
Gràcies, Olga. Gràcies per estar sempre tan disposada i sobretot per la teva sororitat.
I tant. Compte-hi sempre. És un plaer.
Una abraçada. Adéu-siau.
Una abraçada. Bon dia.
I ara descobrirem una dona també inspiradora, però en aquest cas del passat, com sempre, a través de la veu de la Montse Balada.
Imagina't que ets una dona del segle XIX i que els teus dies estan marcats per conviccions socials que et diuen què pots fer i què no. Ara imagina't desafiar-ho tot i pedalar cap a la llibertat. Això és exactament el que va fer l'Annie Londonderry. L'Annie va ser mare de tres fills, però també una visionària valenta, atrevida i indomable. L'any 1894 va acceptar un repte increïble, fer la volta al món en bicicleta en menys de 15 mesos. Un repte que no era només esportiu, sinó també social, perquè pretenia demostrar que les dones eren tan capaces com els homes de superar qualsevol obstacle. Annie va començar el seu viatge amb una bicicleta passada i vestint faldilles llargues, tal i com dictava la moda de l'època. I això no va ser un bon començament, ja que era del tot impossible aconseguir aquest repte amb tantes dificultats. Però no es va rendir. Va canviar la faldilla per pantalons i la bicicleta per un model més lleuger. I va tornar a començar el seu viatge, la volta al món. Sola, amb una bicicleta, sense diners, això sí, recolzada. I és que tothom volia saber de la seva aventura i l'esperaven allà per on passava. I per guanyar-se la vida i poder seguir amb el seu viatge, va donar conferències i feia publicitat. Mentre pedalava pel món vivint aventures de vegades perilloses i d'altres històriques. Aquest viatge no va ser només un viatge físic, sinó també una declaració d'independència. Annie va desafiar els estereotips de gènere, demostrant que una dona podia ser atrevida, intel·ligent i ambiciosament lliure. La seva gesta no només va ser un èxit, ja que sí va aconseguir completar el seu viatge en 15 mesos, sinó que també va obrir el camí per les futures generacions de dones que somiaven trencar barreres. Annie Londonderry no només va pedalar pel món, sinó que va pedalar per un futur on les dones podrien ser el que volguessin. I quan puges a una bicicleta o decideixes emprendre un camí inexplorat, has de recordar-la, perquè no només va pedalar, ella va fer història. La seva frase diu així: «Soc periodista i una nova dona. Per què? Perquè ara sé que sóc capaç de fer qualsevol cosa que pugui fer un home». Annie Londonderry, les dones parlen.
Montse Balada, moltes gràcies per acostar-nos a aquestes dues donasses, dones en majúscula.
Has vist? I viatgeres, també, les dues. Ara m'hi he adonat mentre escoltava l'Anna Londonderry.
Mil gràcies, que vagi bé.
A vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 2:15. Iniciem un nou flaix informatiu en el Penedès en xarxa. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès aprova el Pla de Drogues i Pantalles del 2025 cap al 2028. Aquesta iniciativa consolida més de 2 dècades de treball en la prevenció i intervenció sobre el consum de substàncies i l'ús de pantalles i reafirma també el compromís de la comarca amb la promoció de la salut i el benestar de la ciutadania. El nou pla aposta per un abordatge integral i coordinat, amb especial atenció a la implicació de les famílies com a agents clau en la prevenció i l'educació. El pla elaborat amb la col·laboració d'agents socials, tècnics i municipis de la comarca estableix accions preventives que fomenten un ús responsable de les pantalles i redueixen els riscos associats al consum de drogues. El nou pla, marcat en l'estratègia Efecte D, incorpora noves accions adaptades a les realitats socials emergents i posa l'accent en la implementació d'accions avaluables que garanteixin resultats efectius per tota la població. Santa Oliva encendrà el seu castell com a far pels migrants. El castell de Santa Oliva tornarà a encendre el pròxim 25 de gener amb foc en la seva part més alta per recordar les víctimes dels naufragis al Mediterrani i reclamar mesures per frenar aquesta sagnant tragèdia. La iniciativa, organitzada en la localitat per l'Associació per la Difusió de la Història de Santa Oliva, està marcada en el projecte Encesa pels Drets Humans, pel qual torres, talaies i talaiots del Mediterrani s'encenen conjuntament aquest dia. La iniciativa de l'Encesa de les Torres va començar el 2016 a Mallorca. Santa Oliva va decidir sumar-se a la iniciativa un any després, el primer any que es va realitzar. L'ha mantingut des de llavors i enguany repetirà. S'uneix a les localitats del nord d'Àfrica, com el Marroc, Tunísia, d'Orient Mitjà, com Líban, i illes com Eivissa, Menorca, Formentera i localitats de Catalunya, Aragó, País Valencià i Andalusia. A Santa Oliva, l'encesa del castell per guia als migrants ja és una simbòlica tradició que concentra en aquesta jornada a centenars de veïns. Serà el 25 de gener a partir de 6:45 de la tarda. Els clients de Triodos afectats pel bloqueig i la devaluació dels seus estalvis troben humiliant l'última oferta del banc. Els penedesencs Montserrat Malloles i Rafa Higueres, com a clients de Triodos Bank, van acceptar fa uns anys invertir estalvis als certificats de dipòsit per accions, els quals els oferia l'entitat bancària, però el banc va suspendre la comercialització interna dels certificats i els va devaluar arbitràriament i després de mesos de bloqueig, ells, com més de 40.000 persones a Europa i 7.500 a Espanya, ara només poden recuperar els estalvis invertits si participen en un mercat especulatiu amb una pèrdua de més del 70%. El divendres 10 de gener, Triodos Bank va emetre un comunicat en el qual oferia a totes les persones i entitats titulars dels certificats una oferta d'acord consistent en un pagament de 10 euros per certificat a canvi de renunciar a iniciar qualsevol tipus de reclamació judicial o extrajudicial. Malloles i Higueres, que formen part de la plataforma d'afectats Triodos, ho troben humiliant. I acabem aquest flaix informatiu explicant-vos que aquest dissabte a les 6 de la tarda es convoca al castell de Sant Martí Sarroca, aquí a l'Alt Penedès, l'acte de presentació del llibre Pintades al Cor, escrit pel martinenc Lluís Sanahuja Moner i obra guanyadora del 31è Premi Joan Marquès d'Arbona de narrativa Vall de Soller. L'acte comptarà amb la participació de l'autor, de l'alcaldessa del municipi, Sònia Jansà, d'Anna Nieto, psicòloga especialitzada en perspectiva de trauma i así, i la docent Esther Safont. Pintades al Cor consta de 6 relats: la pederàstia, l'abandonament, la violència vicària, l'egoisme, l'homofòbia i l'engany. Són alguns dels ingredients presents en l'obra.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 10:15. El passat 10 de desembre vam dedicar l'última roda política de l'any passat a conversar amb alguns alcaldes i alcaldesses del Penedès sobre el pressupost per aquest 2025. L'havien aprovat o estaven a punt. Avui reprenem les rodes polítiques al Penedès en xarxa i volem iniciar l'any mirant cap al futur, per tal de conèixer quins seran els projectes que tenen previst desenvolupar i portar a terme durant aquest any. A més, tot just divendres passat es presentava a l'Auditori de Vinzeu, a Vilafranca, el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC, per al període 2025-2029, al Penedès, que en total destinarà 37 milions d'euros i que és una important font de finançament per tirar endavant projectes als municipis. Així que comencem aquesta roda política, la primera de l'any, tot anant als estudis de Canal 20, Ràdio Lèrdola, on ens espera la primera convidada, acompanyada de la Fanny Vivar. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs així és, m'acompanya la Fina Mascaró, que és alcaldessa d'Olèrdola. Bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
Com comentava la Sílvia, aquest divendres tot just es va fer aquesta presentació del PUOSC, en el qual, a través del qual Olèrdola rebrà prop de 450.000 euros. Ja sabeu a què els destinareu, aquests?
Bé, de saber-ho sí, jo únicament necessito una afirmació o un assessorament per part també del Departament d'Intervenció, perquè bueno, és un projecte important i que doncs, bueno, segurament, com es va explicar en la presentació, doncs aquest 2025 hi ha una quantitat establerta i prèviament doncs, el que es primarà seran els micropobles, aquests que tenen menys de 2.000 habitants, i després el 2026-27, doncs diguem, pot ser que entrem tota la resta, no? El tema està en que jo m'agradaria posar-ho en un projecte que ja volem començar aquest any, i llavors, bueno, és un tema pràcticament comptable, a veure si, doncs, com ho puc fer. Però, evidentment, amb la quantitat de projectes que tenim, segur. També és a dir, i m'agradaria explicar-ho, que segurament la resta de companys, quan intervinguin també, doncs explicar que aquest any, en la presentació del PUOSC, ja ens han explicat que serà molt més fàcil, diguem, tota la tramitació, perquè aquest any, a diferència d'altres, no va per concurrència competitiva, sinó que ja va assignat directament i, en tot cas, haurem de demanar. O sigui, ho tenim assignat, però després, quan surti la convocatòria, doncs s'ha de demanar. I també les justificacions seran diferents. Màxim de 5 projectes són els que poden entrar en el PUOSC, i d'un a 5. Nosaltres diguem que, si després doncs, també a nivell de govern tothom ho veu clar, per mi seria un sol projecte que el tenim com a molt definit i molt clar.
Per tant, teniu més o menys preparat ja tot, això per part del que es fa pel que fa al PUOSC, però aquest 2025 també hi ha molts altres projectes. Olèrdola és un municipi amb molts nuclis i a la majoria d'ells teniu projectes pensats.
Sí, en alguns dels projectes, si vols te'ls enumero per nucli, alguns venen finançats o cofinançats també per altres subvencions, ja siguin de l'ACA, siguin de la Diputació, i doncs, per exemple, a Sant Pere Molanta tenim sobretot unes obres importants i que són d'aquelles que no es veuen, no? Llavors, moltes vegades, allò que no aflora sembla que no es faci, però a fi i efecte doncs, de tenir una rendibilitat més alta del tema de l'aigua, doncs tenim dues inversions importants que començaran en breu, almenys la primera fase d'una canonada al polígon de Sant Pere Molanta, amb una inversió d'uns 480.000 euros, i després la segona fase, que torna a ser la continuació d'aquesta canonada, d'uns 330.000 més. També a Sant Pere Molanta, continuant amb tema de l'aigua, doncs tenim un pou al costat del camp de futbol que se'n va una inversió entre uns 80-90.000 euros. Després també a Sant Pere Molanta, i aquest sí que també doncs, ve amb una part finançada doncs, per una subvenció nominativa que tenim de la Diputació d'enguany. És només una part el que es pagarà de la subvenció, però la plaça Busquina i l'arranjament del consultori, que diguem, doncs, estava diguem, en poques condicions o, doncs, per exercir. En el cas de Moja, doncs, l'acabament de la pista, recordem que aquest any hem fet una inversió en el tema de la gespa, doncs acabarem ara aquest primer trimestre el cobriment de la pista. A Sant Miquel d'Olèrdola tenim un projecte que és l'arranjament de la part del Busquet, la part de dalt, que suposo que les redaccions la presentaran en breu, i ja l'explicarem, i després el projecte que no hem pogut, diguem, acabar el 2024 per un tema pràcticament, bueno, és un tema burocràtic, que és la compra de les cases de davant de l'Ajuntament, aquelles que són pràcticament en runa, i que aquestes les tirarem a terra. I doncs, bé, llavors, aquí Sant Miquel, si ja puc anunciar, i així es pot veure a la nostra pàgina web en el pla de mandat, doncs hi ha la plataforma única que doncs, bueno, es preveu com a mínim intentar començar-la aquest final del 2025. Llavors, sempre tenim les, bueno, les urbanitzacions, sí, que bé, aquí no hi tindríem inversió, diguem, de cap entitat o de cap ens, bàsicament doncs, perquè estem en els processos doncs, de modificació dels POMs i de les aprovacions, i sobretot en moltes reunions. I després ja tenim el que és doncs, bueno, inversions a nivell de municipi, però no serien tant com a projectes, no, d'aquests que es poden veure, sinó són altres, altres línies.
També quan parlàvem amb tu sobre el pressupost, hi havia dos projectes, no, que també eren aquests parcs del parc de Calistènia i portar els jocs adaptats als parcs infantils. Aquests dos projectes també estan presents per aquest 2025.
Sí, a més estan pressupostats. N'hi havia un d'ells en el que, bueno, vam deixar la partida oberta, doncs, es penses de fer doncs, la incorporació del romanent de tesoreria, però ja la podem pràcticament dir que ja ho tenim per una subvenció que hem rebut, i efectivament aquests serien doncs, més de municipi, perquè a cada nucli s'actua. Si més no, amb els parcs infantils, els parcs de Calistènia està per veure, de moment està amb tres nuclis, les urbanitzacions de banda, però per sempre amb la mateixa tema, no? Que hi ha moltes coses que no hi podem actuar. Aquest seria, i després també hi ha un altre tema que mantenim i que per mi és important, que és el Consell d'Infants, que enguany passa a ser el primer trimestre, per tant, el mes de març, crec que és el 27, doncs que tindrem aquest segon Consell d'Infants. I després també hi ha una aposta important, no? que a nivell pressupostari doncs també és rellevant, no? com pot ser doncs, que els nostres agents continuïn treballant 365 dies l'any.
Això comentàvem, no? Que a vegades els projectes que més es veuen també són aquells que són relatius a obres, no? Que és el que més es veu, però també hi ha molts altres projectes.
Sí, al final, moltes vegades, no? Jo quan us he posat l'exemple de, i això qualsevol alcalde o alcaldessa em donarà la raó, no? Tots aquells projectes que potser són de molts diners però queden soterrats, no es veuen, no? Poder dir doncs, que gairebé estàs invertint 1 milió d'euros en millorar la xarxa de l'aigua, o també un altre tema que també veure amb l'aigua, és que aquest any volem acabar de posar, em sembla que quedaran uns 200 comptadors d'aigua, que hem millorat en tot el municipi, però ens en queden uns 200. Estem pendents doncs, de poder-los licitar a través de GIACSA i de més, però això acabaria de conformar doncs, la millora de la rendibilitat de l'aigua, que nosaltres ens ha pujat 7 punts ja aquest 2024.
També hi ha el llibre de les dones.
Sí, aquest és un projecte que ja veu la llum, ja segur. Estem entre els 10 primers dies del mes de març. Jo puc dir que tenim tancada la data, però la mateixa Núria i la Pilar, que són les artífexes d'aquest projecte, doncs ens han d'acabar de concretar la data. I també era un projecte d'aquests, no, de que no és que sigui de molts diners, però que sí que per mi, doncs, és, des de la Regidoria d'Igualtat i Feminisme, doncs era important posar de relleu les dones d'Olèrdola.
Acomiadem la Fina uns minuts i tornarem a la segona part d'aquesta roda política per fer tertúlia. Anem ara fins a Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo ens espera ja amb els altres dos convidats d'aquest dimarts. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és. De moment estem esperant la segona convidada, que està de camí, però sí que em fa molta il·lusió doncs, tenir aquí a l'alcalde de Sant Sadurní, el Pere Barnet, que per fi ens hem posat cara. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, què tal?
L'experiència bé, no?
Molt bé, sí. Encantat d'estar aquí.
Hem estat parlant la xerrada, hem parlat una mica també de projectes i amb aquest pressupost que supera els 20 milions d'euros, doncs l'Ajuntament de Sant Sadurní teniu per davant diferents projectes importants, no?, per aquest 2025.
Sí, no només amb la part del pressupost, no?, que es va aprovar i que ja és vigent des de l'1 de gener, sinó també amb tot el finançament que ens ve d'altres administracions, el PGI de la Diputació, el POS de la Generalitat, els ajuts de caixa, etc. Doncs tenim en marxa una sèrie de projectes que estan molt ben reflectits en el pla d'acció de mandat, que també està a disposició de la ciutadania, que si voleu doncs els passem una mica a detallar. Sobretot la prioritat número 1 que tenim aquest mandat és acabar el que portem arrossegant de l'anterior mandat, sobretot parlem del camp de futbol, aquesta obra que ha costat tant de tirar endavant. El següent pas, ara que ja gairebé està acabada la primera fase, doncs és licitar la segona. I la prioritat és primer començar pel canvi de l'herba, tal com ens demana el club, i després la part doncs, de l'edifici social que ens falta. La casa dels avis pràcticament està acabada. Aquí recordem que hem invertit gairebé 1.600.000 euros. Hem reformat el 70% de l'estructura de la casa dels avis, l'hem adaptat a aquest escenari postpandèmic, no?, amb aquestes condicions de bioseguretat que són necessàries, no?, per fer front, que esperem que no arribi mai una altra crisi com la que va haver amb la de la Covid-19. I després els altres projectes que aquest any doncs, també han de començar i acabar, i aquests són en fons propis de l'Ajuntament, és la reforma del parc de la Bòbila, el tancament, un projecte del qual vam proposar l'anterior mandat i que finalment doncs, espero que aquest any doncs, acabi, que és aquest tancament i aquesta reforma d'aquest parc. L'altra prioritat són voreres, carrer Sant Antoni fins als quatre cantons, la vorera de la carretera Sant Quintí, no?, el tram aquest que falta per connectar amb l'Escola de la Pau, doncs tot això també està previst. I després hi ha altres inversions que potser no es veuen tant, però que també són molt importants, com són els manteniments que s'han fet a la piscina o als pavellons, els umbracles que hi hauran a les escoles municipals, o el cementiri de Monistrol, que és una inversió que aquesta sí que és urgent de fer, perquè l'estat en què es troba aquest cementiri doncs preocupa i, per tant, s'hi haurà de fer alguna intervenció. Després hi ha aquests grans projectes que també s'han de començar en aquest mandat, com és el famós pavelló polivalent, no? El PAP 3 de Sant Sadurní. Aquí tenim projecte. Estem acabant de decidir quina ubicació és la que ens convé més, i evidentment teatre, Can Guineu i altres inversions que no són ben bé realitzades per l'Ajuntament però que afecten molt a la ciutadania i que esperem que durant aquest mandat doncs, vegin la llum, com és la reforma i adequació de l'estació de la Renfe. No? Aquí parlem d'accessibilitat, ascensors, millores de la infraestructura, de l'aparcament, la carretera de Sant Sadurní a Masquefa, que ens ha de permetre una connexió entre el poble i el polígon de Can Ferrer, els pisos de protecció oficial que havien de començar a finals del 2024, però com que la Generalitat encara no té tancat el pressupost, potser s'allarga una mica més, i en principi amb això faríem, si puguem acabar-ho tot o començar-ho, doncs ja seria molt important.
El tema dels pisos de protecció oficial seria una gran fita?
Seria una gran fita. Els de l'Incasol estan molt ben encaminats, aquests sí que els veurem començar i probablement acabar. Els que tenim previstos al carrer Alacant, amb règim cooperatiu, aquests van molt de la mà de la subvenció que pugui donar el Departament d'Habitatge de la Generalitat i, evidentment, si no hi ha pressupost, doncs costarà tirar-los endavant, però la idea és lluitar-lo fins al final. També m'he oblidat d'explicar que a finals de novembre del 2024 van acabar les obres per posar en marxa un centre ocupacional a Sant Sadurní. Uh-huh. Les obres estan acabades, l'infraestructura està feta, ens falta el vistiplau de la Generalitat per tirar-ho endavant. Però també és una inversió que s'ha fet juntament amb la Fundació PINAE, que donarà ocupació a 16 persones amb diversitat funcional a Sant Sadurní. I això creiem que és molt important.
Doncs sí, suposo que també us faria il·lusió que els tempos fossin més ràpids, no?
Sí, però amb els tempos de l'administració sempre diem el mateix, els projectes van a cavall entre dos mandats, un planifica, l'altre executa, i si m'apureu, el tercer és el que el gaudeix, però la realitat és aquesta. El curser administratiu que tenim tots els ajuntaments doncs fa que, i sobretot també la capacitat de finançament, fa que aquestes coses siguin molt lentes.
Alguna cosa més que tingueu a l'agenda a banda de tot el que has comentat?
Ens agradaria també posar una mica de fil a l'agulla al castell de Can Ferrer. De fet, estàvem parlant amb una cooperativa per un projecte que ens presenten, que encara no es pot dir, però que si tot funciona, doncs hauríem de tindre el castell de Can Ferrer i l'entorn doncs, una mica arranjat. La connexió amb l'Anella Verda, doncs ja també estem pendents d'una subvenció. si no rebem la subvenció, també ho farem amb fons propis, que és la connexió entre el camí Roca Bruna i la xarxa de camins de Subirats, que això ens donaria doncs, aquesta connexió amb aquest entorn no, que tenim al voltant del nostre municipi i aquesta també ens agradaria molt tirar-la endavant.
Déu-n'hi-do, projectes ambiciosos, si em permets ara, perquè ja tenim a la següent convidada que ha arribat una mica a córrer cuita, que és la Judit Vidal, tenen d'alcaldessa de la Bisbal del Penedès. Molt bon dia, Judit, com estàs?
Bon dia, em sap greu, eh?
No, tranquil·la, no passa res. Parlem de projectes aquest 2025. Quins projectes teniu a la Bisbal?
Bé, projectes tenim molts, eh? El que ha dit abans el company, que a vegades tots. Nosaltres tenim 1.880.000 euros dedicats a inversió en aquest pressupost. Molta part d'ells els dedicarem a la xarxa d'aigua, com ja ens va passar a l'anterior mandat, que vam dedicar pràcticament 1 milió d'euros a la xarxa d'aigua. Volem també recuperar un nou pou, que es va deixar assecar i que creiem, ens han dit que es pot recuperar els tècnics i així, que també ens costarà pràcticament 120.000 euros. Després canviar a LEDs totes les llums del municipi, tenim un projecte que això s'endurà 150.000 euros. Un projecte d'eficiència energètica del que tenim també una subvenció a la Diputació de Tarragona per col·locar plaques solars de moment en els edificis municipals i fer una xarxa per poder pagar de moment la il·luminació del carrer, però que ens agradaria que s'acabés convertint en una mena de col·laboració público-privada perquè qui necessités accedir-hi pogués. També ho dedicarem a llibres de la biblioteca, cada any fem compres molt importants de llibres de la biblioteca, i a la redacció de projectes. Clar, això, aquest any redactarem projecte que esperem començar l'any que ve, de la piscina municipal, que s'ha de fer accessible. Hem comprat una casa, que era la vivenda de la casa on vivia el general Romagosa, i la voldríem fer museu del món rural i també escola de música. Hem de redactar l'altra part del poliesportiu que ens queda, un gimnàs, la part del bar, la seu social, tot això ho farem, però aquest any aspirem tan sols a redactar els projectes que ja està bé. I després, compra d'ordinadors, els pressupostos participatius, més o menys aquestes coses. Ara estem a punt d'inaugurar una cosa que portem, una obra que ha durat 3 anys i mig, que no està mal, que és la rehabilitació de la fassina, l'antiga fassina de la Bisbal, que servirà per espai, per local de la colla castellera de la Bisbal, una part i l'altra part pels ADFs. I aquest també és un projecte que va començar fa, doncs això, 4 anys.
S'han endarrerit molt,
i que s'han endarrerit moltíssim perquè aquests edificis antics no tenen planos. Quan comences, esperes una cosa, després vam descobrir que hi havia més cups dels que esperaven, s'havien de tapar, la torre no estava tan ben falcada com creiem. Total, que és un projecte que s'ha endarrerit molt, però que ha quedat un espai espectacular, que millora des de l'espai de l'entorn, que abans el que tu veies només era una runa, fins a la utilitat, perquè la colla castellera era l'única entitat que encara no tenia local propi per la idiosincràsia d'una colla castellera. No teníem un espai suficientment alt al lloc. Per tant, estem molt contents.
Precisament, el passat divendres es va presentar a Vilafranca aquest PUSC, que en el cas de la Bisbal doncs, rebreu 462.361,51 euros. M'imagino que bona notícia, no?
Molt, molt bona notícia. Sempre tot és benvingut, eh? Tot... però és molt bona notícia. A més, segons ens van explicar a Vilafranca, les condicions són molt més flexibles que altres PUSC i altres dotacions d'altres anys. Per tant, esperem donar-los un ús boníssim. Ara estem treballant en diferents opcions. Nosaltres ens agradaria dedicar-ho tot a un projecte i estem negociant entre tots els regidors sí. A quin projecte voldríem dedicar-ho.
Clar, ara esteu en fase no de discutir ni molt menys, sinó de debatre
sí.
I a veure quines són les parcel·les
sí.
Més importants, no, en aquest cas.
Ara és un post fins al 2029, crec, per tant tenim...
Teniu marge, no?
Tenim marge de decidir-ho.
En aquest cas, pròpiament no és vostre el projecte, però sí que hi havíeu de fer un comunicat urgent, no? En aquesta millora del projecte del Parc Empresarial de les Planes del Vent, que us afecta, però no us afecta. És a dir, pel que fa a inversions, diria que hi ha un promotor. No sé si vols explicar-ho.
Bé, és un projecte que s'arrossega ja des de fa un temps. Nosaltres creiem fermament en que una nova zona d'empreses és necessària a la Bisbal. És una manera de tancar el cercle entre Idiada, les Planes Baixes i les Planes. Vull dir que al final queda tot així ajuntat en el mateix cercle. Entenc que hi ha gent que estigui d'acord o que no, o que sí, però les coses s'han de pagar. Un parc empresarial aporta molts, molts diners a l'Ajuntament i a tots els bisbalencs. Bé, hi ha hagut unes petites modificacions perquè moltes persones ens demanaven canviar unes parts per unes altres. El parc empresarial va encara més endarrere, més lluny de les cases. La part que dona més a prop de les cases serà una zona agrícola protegida, perquè mai s'hi pugui fer res més. Després, els equipaments que havien d'anar més endarrere aniran més endavant perquè així els puguin gaudir més. Bueno, petites coses que hem escoltat que volia la gent i que inclús hem demanat al promotor que redacti junt amb el projecte. Això també és una cosa molt llarga i molt, molt costosa, però esperem sortir-nos-en.
Doncs anem a fer el que fem sempre en aquesta roda, que és fer una petita aturada. Marxem cap a la part d'informació, de publicitat, i de seguida tornem amb aquesta roda política i els tres acompanyants que tenim avui.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Onzè Festival Solidari Músic Veu 2025. Com el temps ens torna així. Diumenge 26 de gener a les 7 de la tarda, a l'Espai Cultural Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca del Penedès, actuació de Roger Pedrós presentant A Contrallum. Per fer comptant les hores d'un rellotge aturat, desfent el temps en versos per voler-nos trobar, però no, el temps s'esgota i no. Cançó d'autor. Venda d'entrades a musicveu.cat o bé a la taquilla del Fòrum Verger Balaguer de dijous a diumenge, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. El Músic Veu destinarà els seus beneficis a la plataforma Som Salut Mental 360, impulsat per Sant Joan de Déu.
Canviant Patrons, el programa que combina estil, ètica, sostenibilitat i empoderament. Canviant Patrons, els dijous a 2:15 de la nit a Ràdio Vilafranca, amb Ariadna Massana.